No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts al No ho sé, el dia que, per començar la setmana, parlarem de dos temes que estan en boca de tothom aquests dies. Són dues polèmiques interessantíssimes, eh? La primera, perquè a més obre un meló que és molt delicat i que té moltes arestes, la protesta que fan artistes de primer nivell com Neil Young i Joni Mitchell, que s'han retirat de Spotify perquè la plataforma no va actuar contra els comentaris negacionistes i antivacunes d'un dels seus podcasters més seguits. El primer que em surt a mi és aplaudir-los, és evident, escolta, si no t'agrada la festa, agafes i te'n vas. Però, esclar, han obert el meló una vegada més de la llibertat d'expressió. Ens preguntarem si aquestes plataformes, que s'han convertit en plataformes de comunicació que superen de molt la influència dels mitjans de comunicació clàssics, han de tenir o no línia editorial i barra o regulació, o si només n'hi ha prou amb tenir molts seguidors per poder tenir finestra oberta encara que hi aboquis barbaritats, com recordareu la del tiktoker Naïm Darrechi, que es vantava de mantenir relacions sexuals sense protecció i sense que les seves parelles se n'adonessin. Per cert, sobre aquell cas, la Fiscalia Superior de les Balears acaba d'arxivar la denúncia que li va posar el govern balear en el marc, diu l'arxivament de la llibertat d'expressió, tot i que això sí li retreu les seves declaracions. Darrechi, per posar-hi el context, té milions de seguidors joves a les seves xarxes socials. Parlarem també d'Eurovisió, perquè no sé si ho sabeu, però el tema de l'elecció de la candidatura espanyola avui ha saltat a la política i alguns grups polítics i també comissions obreres demanen saber com va actuar i votar, i en funció de quins interessos, el jurat de Radiotelevisió Espanyola, i si el vot popular a gairebé 2 euros el missatge de text per votar realment podia influir en alguna cosa. Però també ens farem ressò de la crida que fa Foment del Treball. Compte, fa una crida que govern espanyol, però també govern de la Generalitat, es posin les piles per complir amb els seus compromisos d'inversió a Catalunya. L'Espanyol deixa d'invertir el 32% del que promet i arrossega un dèficit acumulat d'inversions en infraestructures de 35.000 milions d'euros en 12 anys a Catalunya. I el govern de la Generalitat, que també deixa d'invertir el 22% del que promet en els seus pressupostos. Tot això, a més, en un moment en què, com sabeu, els Jocs Olímpics d'hivern es plantegen pels seus promotors com una oportunitat d'inversió al territori, és a dir, d'invertir tot allò que al llarg de les últimes dècades no s'ha invertit. Uns Jocs Olímpics que el que rigui a la política d'aparador semblen enverinats, però sobre els quals es treballa a la penombra. I avui, ara us ho expliquem, en tenim un detall més. Comencem.
RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts a 2:15 de la nit, no podeu anar a dormir sense saber que... que el govern i el Comitè Olímpic Espanyol miren de reconduir la candidatura dels Jocs d'hivern al Pirineu el 2030. Pere Aragonès s'ha reunit aquesta tarda amb el president del COE després de la crisi que es va viure la setmana passada amb la plantada de l'Aragó al president de la Generalitat i els posteriors retrets que complicaven la candidatura. Ha estat una trobada breu que avança La Vanguardia i que confirmen a RAC1 fons del govern de la Generalitat. Marc Martínez Amat, tots dos s'han vist al Palau de la Generalitat, aprofitant que Alejandro Blanco, de fet, ha vingut a la gala del Mundo Deportivo a Barcelona.
Ha estat una trobada de mitja hora en què han parlat de com està la preparació de la candidatura, els treballs que s'estan fent en el pla tècnic, la posició de Catalunya i la consulta que la Generalitat vol organitzar a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran. I, evidentment, no hi ha faltat la controvèrsia amb el president de l'Aragó, Javier Lambán, que no vol ser menys. Tot i la forta polèmica de la setmana passada, fonts del govern resten transcendència a la reunió frustrada que no es va fer entre els presidents, asseguren que això no ha estat el que ha provocat que Pere Aragonès es veiés avui amb Alejandro Blanco, sinó que tots dos tenen relació i per això han decidit veure's aprofitant que el president del COE és a Barcelona per la gala de Mundo Deportivo. Blanco també s'ha trobat amb la consellera Laura Vilagrà, que coordina els preparatius de la candidatura per la part de la Generalitat. Des del govern diuen que ha estat una reunió tècnica i protocolària.
Bé, de fet, des del punt de vista tècnic, els preparatius dels Jocs d'hivern el 2030 avancen. El COE ha creat una taula a tres bandes amb el govern espanyol, el català i l'aragonès, que ja s'ha reunit un parell de cops a Madrid per preparar la candidatura, Marc.
Sí, la primera reunió es va fer el desembre i va servir per començar a distribuir on es farien les proves. Es va establir que les de neu es farien entre el Pirineu català, a la Cerdanya i a l'Aran, i l'Aragonès, i les proves de gel entre Barcelona i Jaca.
Bé, unes trobades que no són menors. Ja sabeu que aquests jocs d'hivern es plantegen també com una oportunitat pel territori d'inversió i per desenvolupar algunes infraestructures necessàries i que s'arrosseguen com a pendents des de fa dècades. De fet, pendents d'invertir en infraestructures, ho dèiem en portada, hi ha 35.000 milions d'euros a tot Catalunya. És el dèficit que arrossega en inversió Catalunya els últims 12 anys, segons el càlcul que fa Foment del Treball. Montse Martí, Foment no només denuncia que s'acumula falta d'inversió en infraestructures, sinó que no es fa tot el que es promet.
No, Foment diu que l'Estat només compleix amb el 67% de la inversió en infraestructures que promet els pressupostos i assegura que hi ha obres que apareixen recurrentment en cada pressupost. Un dels responsables de l'estudi, Joaquim Llançó, posava l'exemple de la variant de Vallirana i el pla de Rodalies.
La Vallirana, una obra que surt per 53 milions d'euros inicialment, 2 anys i 9 mesos de termini d'execució, i acaba amb 15 anys i 8 mesos i apareix amb 15 pressupostos generals de l'Estat. El senyor Zapatero va fer un pla de Rodalies de 4.000 i pico milions d'euros. Després va venir el senyor Rajoy i va fer un pla de Rodalies de 6.000 no sé quants. Ara tenim un tercer pla de Rodalies, o quart, que ja no sé quin número és, de 6.300 també. Clar, vol dir que els anteriors no s'han fet.
La Generalitat tampoc inverteix en infraestructures tot el que promet per escrit als pressupostos. La inversió executada només arriba, segons Foment, al 77%. Foment reclama una inversió pública en infraestructures de 5.000 milions d'euros cada any.
Per ser en clau encara econòmica, fa gairebé un any que vivim amb una inflació de preus a màxims històrics. Doncs bé, el 2022 comença amb una frenada de l'IPC després de 10 mesos de creixement.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
Ha reculat lleugerament, la inflació s'ha situat aquest gener al 6%.
L'últim mes, el conjunt de productes que integren el cistell de consum s'ha baratit mig punt respecte al desembre, sobretot perquè el preu de l'electricitat no s'ha disparat tant aquest gener. Amb l'IPC, la taxa d'inflació, sense tenir en compte els productes energètics, és del 2,4%, 3 dècimes més que el desembre. Per primer cop s'han tingut en compte en aquest cistell de consum les mascaretes i també les subscripcions a la premsa digital.
Bé, veurem si es consolida aquest canvi de tendència. El cert, però, és que el preu del gasoil i la gasolina continua pujant i ja frega el màxim històric que es va registrar ara fa 10 anys. L'última setmana el preu mitjà de la benzina ha fregat l'euro amb 52 cèntims. Tot plegat en espera de saber com pot afectar els preus la crisi a la frontera d'Ucraïna. La tensió política amenaça d'encarir encara més el preu de l'energia. És un dels fantasmes que sobrevola aquest conflicte, el del gas, el del preu del gas. Què passaria si Rússia, que és el primer exportador del món, tanqués l'aixeta del gas? Doncs per Catalunya i pel conjunt de l'Estat l'impacte seria limitat i afectaria bàsicament el preu. Menys gas al mercat, per tant, seria més car. Això sí, en cas que Rússia tanqués l'aixeta del gas cap a Europa, Catalunya, i especialment el port de Barcelona, es convertiria en un punt estratègic en el mapa mundial del trànsit de gas. Montse, has parlat amb un dels experts en gas a Catalunya i membre del grup de gestors energètics que es diu Raül Fernández.
Per què si Rússia tanca l'aixeta del gas, Catalunya ho notarà poc? Doncs perquè Catalunya rep bàsicament el gas per mar, en format líquid, i d'on arriben més vaixells carregats de gas és dels Estats Units.
On podríem tenir un problema és si ens tallessin autobús d'Argèlia, però els dels russos no ens afecta, perquè aquests barcos de gas els podem substituir per vaixells de Qatar, d'Egipte, de Papua, d'Austràlia, d'Estats Units. Rússia subministra el 15,7%, però els Estats Units en subministra el 26%.
Tot el gas que arriba per mar en format líquid es regasifica a la planta de Barcelona, una de les més importants d'Europa, i per on passa tot el gas que es consumeix a Catalunya que arriba per mar.
Som el país més interconnectat, ho dic com a Espanya, és el país més interconnectat amb el món, per al GNL. Rep gas de 14 països diferents. Només un vaixell mou l'equivalent al consum de 117.000 persones durant tot un any.
Hi ha països europeus com Alemanya, però, que ho tindran més fotut si Rússia tanca l'aixeta, perquè, a més del preu, podrien tenir problemes d'abastiment, perquè tenen una alta dependència del gas que els arriba de Rússia a través de gasoductes. Per això, el port de Barcelona podria convertir-se en peça clau si Rússia fa aquest pas.
De fet, el motiu del MidCat, el cèlebre MidCat, que al final es va cancel·lar, va ser que, en el cas que hi hagués un problema amb Rússia, des de Catalunya es podia enviar gas a la resta d'Europa provinent precisament de totes aquestes terminals de GNL. Al final el projecte no va sortir.
MidCat era un projecte de gasoducte polèmic que havia de transcorrer per l'est dels Pirineus i connectar Catalunya amb Europa.
El temps és or i el teu també és futur. Estudia l'Executive MBA DAE Business School i compagina el temps d'estudi amb la teva vida laboral perquè inverteixis en futur mentre aprofites el present. Fes el salt que necessita la teva carrera al nostre costat. Informa-te'n a eae.es. D'ara endavant, EAE Business School.
20 minuts i les 9. El Regne Unit, cada hora que passa, Boris Johnson està més a la corda fluixa per les festes que va fer en ple confinament a Downing Street. Ara és la investigació sobre aquest cas que conclou que hi va haver un incompliment greu, falta de lideratge i consum d'alcohol excessiu. L'informe, que s'ha publicat només parcialment per no interferir amb una investigació policial paral·lela, també parla de comportaments difícilment justificables en algunes de les trobades. Sergi Forcada, a Londres, quina ha estat la reacció del primer ministre?
Boris Johnson ha dit que farà canvis al seu equip de treball, que aplicarà les recomanacions que es fan a l'informe, però assegura que no té cap intenció de dimitir. Ha demanat disculpes, però també més temps, fins que es resolgui la investigació policial sobre les festes i que podria acabar amb multes per saltar-se el confinament. Així s'ha excusat Johnson al Parlament.
I want to say... Sorry.
Vull demanar perdó. Perdó per les coses que no vam fer bé. Ho entenc i hi posaré remei.
Get it and I will fix it.
Unes disculpes que no convencen l'oposició, que li demana que dimiteixi per violar repetidament les normes que ell mateix imposava. També hi ha alguns companys de partit que volen que plegui, després que l'informe de l'anomenat Partygate apunti que algunes de les trobades que hi va haver a Downing Street no s'haurien d'haver fet mai.
Veurem com acaba Boris Johnson. El cas és que a casa nostra, just quan s'està consolidant de manera clara la baixada de la sisena onada, demà el Congrés dels Diputats convalidarà l'obligació de dur la mascareta al carrer. És el decret que es va aprovar abans de Nadal i que s'ha de ratificar a les Corts. Si s'aprova, el govern espanyol ratifica l'ús de les mascaretes a l'exterior sense data de caducitat, tot i que es dona la paradoxa que, el que dèiem, han caigut la gran majoria de restriccions i les dades cada vegada van a millor. La Moncloa mira de buscar suports necessaris per tirar endavant aquesta mesura. Veurem demà com s'explica aquesta mesura en el Congrés dels Diputats. Això, com dèiem, quan la baixada de la sisena onada comença a agafar embranzida. El Departament de Salut avui ha notificat gairebé la meitat de casos que dilluns passat. Encara no 7.000. A més, la velocitat de propagació es consolida per sota de l'1 després de 3 mesos i mig per sobre. Malgrat la disminució de pràcticament tots els indicadors, encara hi ha molts contagis que en qualsevol altra onada. Això sí, a l'última setmana n'hi ha hagut uns 200.000. Són 50.000 menys que la setmana anterior. Una reducció que ben aviat també s'hauria de veure als hospitals, on de moment els ingressos encara creixen. Avui ja hi ha més de 3.000 hospitalitzats i d'aquests 463 estan a l'UCI. Que la corba va a la baixa també es veu a les escoles, on les últimes setmanes s'han concentrat bona part dels casos. Avui hi ha 82.000 alumnes confinats, són un 5,7% del total, mentre que dilluns passat n'eren gairebé 123.000, un 8,5%. Un dels col·lectius que durant la pandèmia ha estat el centre del debat per la gestió que se n'ha fet és el de les residències de persones grans. En aquest sentit, Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia ha arxivat sense pràcticament investigar el 89% de les denúncies per les morts de Covid en aquests centres.
De 517 denúncies de familiars, 451 van quedar en un calaix sense que la Fiscalia hagi fet cap esforç per investigar ni pràcticament escoltar els testimonis. Només n'han tramitat 40 a tot l'estat i tampoc han avançat un cop als jutjats. La portaveu Safira Khan Santos demana mecanismes per saber què va passar.
Las investigaciones están siendo totalmente insuficientes. El Ministerio Fiscal y las autoridades judiciales deberían impulsar de oficio investigaciones completas y exhaustivas de todos los casos y no hacer recaer en las familias la carga sobre la promoción de la acción de la justicia o que los casos sean archivados sin una investigación suficiente.
Amnistia també demana una comissió al Congrés dels Diputats.
I encara en l'àmbit sanitari us expliquem que l'últim any hi ha hagut un rècord d'inversió en startups relacionades amb les ciències de la salut amb seu a Barcelona.
General. L'alternativa a la mútua tradicional patrocina aquesta notícia de salut.
El 2021 va arribar als 238 milions d'euros.
Ho diu l'informe sobre Bioregió que fa el Biotech i la Generalitat. A Barcelona hi ha 1.300 empreses i 91 institucions de recerca relacionades amb la salut. Els últims 4 anys han aconseguit 700 milions d'inversió estrangera, sobretot d'Alemanya, als Estats Units i França, com destaca el president de Catalunya Bio, Jaume Amat.
Per un costat, és evident que quan un inversor internacional inverteix a casa nostra és perquè aquí troba una qualitat de tecnologia o qualitat de projectes empresarials. Per tant, és un punt que és rellevant a destacar. Un segon punt, és evident que també hi ha la qualitat dels equips directius i la visió internacional d'aquests, la voluntat de transcendir, de trencar fronteres
Les anomenades spin-offs que creen investigadors per comercialitzar els seus descobriments han aconseguit el 2021 un 50% més d'inversió.
I mentrestant, la farmacèutica catalana IPRA està a un pas de començar la tercera i última fase dels assajos clínics. Segons ha avançat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, l'Agència Espanyola de Medicaments està a punt d'autoritzar-la.
Doncs s'estudia si és una opció eficaç, fins i tot molt millor que les altres com a dosi de reforç. De fet, en la segona fase s'ha provat amb gent ja vacunada amb la pauta completa de Pfizer i però també la defensa com una bona opció per fer arribar a països on no arriben les vacunes ultracongelades. La ministra Diana Morán ha explicat avui que els resultats són prometedors.
Da una gran resposta de immunitat, incluso presenta buenos resultados frente a esta variante, la Omicron. Utiliza como plataforma la combinación, la recombinación de varias proteínas y por tanto tienen la capacidad de ir adaptándose a las distintas variantes por la recombinación de las distintas proteínas de las variantes.
La farmacèutica de Mera la Selva preveu tenir la vacuna a punt per comercialitzar en el segon trimestre de l'any.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
8:46, entrem a la setmana clau de la reforma laboral que s'haurà de votar dijous al Congrés dels Diputats. Si s'aprovarà, si s'aprova, entrarà en vigor. I si el govern espanyol no troba els vots suficients, es tornarà a la llei laboral del Partit Popular. Per tant, la Moncloa busca suports contrarrellotge abans de dijous. Recordem que aquesta reforma era un dels compromisos d'Espanya per accedir a fons europeus. Avui la presidenta de la Comissió Europea ha felicitat Pedro Sánchez per la gestió dels fons. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, una carta on Ursula von der Leyen felicita el govern espanyol per les primeres reformes compromeses amb els fons europeus, parla d'excel·lent col·laboració entre Brussel·les i Madrid, i per això el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, avui ha demanat al PP formalment que aturi d'immediat la campanya contra el govern espanyol per la gestió dels fons.
Una vez más, hoy también la Comisión Europea deja en evidencia al Partido Popular, deja en evidencia esa actitud de obstruccionismo, de boicotear los fondos, de estar en contra de la reforma laboral, y creo que es importante que conozcamos que la propia Comisión Europea pone en valor el trabajo que ha hecho el gobierno de España. Por eso somos el único gobierno, el único país de Europa que ha recibido fondos europeos.
De fet, Pablo Casado avui ha repetit que el govern espanyol enganya els ciutadans amb els fons europeus perquè s'estan repartint malament.
I a Catalunya, el cas del diputat de la CUP, Pau Juvillà, ha fet avui un gir important. Diu que aturarà la seva activitat al Parlament per un problema de salut. Ara bé, no renuncia a l'escó, tot i l'ordre de la Junta Electoral que ordena a la cambra que li retiri. Els cupaires ho han anunciat a través d'un comunicat i ell mateix ha penjat a Twitter una fotografia davant l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Tot plegat quan està en marxa el compte enrere que la Junta va donar a Laura Borràs per rellevar el diputat que s'acaba aquest mateix divendres, Sergi Alemany.
Així és a la situació judicial en què es troba immers Pau Juvillà per no haver retirat llaços grocs del seu despatx com a regidor a la Paeria de Lleida durant una campanya electoral. Ara se li suma una situació de salut complicada del diputat, que farà que demà no pugui ser a la reunió de la mesa del Parlament, on precisament s'ha de debatre el termini que la GEC va donar a la cambra catalana perquè li retiri l'acte de diputat abans que s'acabi la setmana. Això sí, tant la CUP com Juvillà, que recordem és el secretari tercer de la mesa, deixen clar que vol seguir defensant els seus drets com a diputat, així com la sobirania del Parlament. De fet, segons fonts cupaires, es treballa amb Esquerra i Junts per trobar de manera conjunta la fórmula que garanteixi que Juvillà podrà continuar mantenint l'escó, tot i que ara és segur que durant un temps s'haurà d'absentar de l'activitat política per un tema mèdic.
El Congrés dels Diputats superarà demà el primer tràmit per crear una comissió d'investigació sobre els abusos a les institucions religioses. La mesa del Congrés ho aprovarà favorablement i tot dependrà de la votació que s'haurà de fer d'aquí a dues setmanes. Aquesta tarda el PSOE ja ha donat el seu vistiplau. Ho defensava Felipe Sicilia, el portaveu de l'executiva.
Estamos abiertos a que esa comisión se pueda producir, abiertos a estudiar qué es lo que se pide, porque, como les digo, siempre vamos a estar del lado de las víctimas.
Els lletrats del Congrés han avalat la possibilitat que es creï aquesta comissió. La mesa demà hi donarà el vistiplau i després serà el ple del Congrés qui ho voti, i en aquest últim tràmit el PSOE dubta sobre una comissió d'investigació política o bé una d'independent. I atenció a aquestes dades de l'Hospital Clínic de Barcelona que fan posar la pell de gallina. A 3 de cada 10 víctimes d'agressions sexuals ateses al centre, les havien drogat abans. Segons el servei especialitzat per atendre aquestes dones, s'ha tornat al nivell anterior a la pandèmia. Benet Íñigo.
El consum involuntari de la droga provoca amnèsia o distorsiona el record sobre el que va passar. Les dones fins i tot dubten si són víctimes. Una submissió química difícil d'acreditar perquè el cos elimina el rastre d'aquestes substàncies de manera molt ràpida, un factor que s'agreuja perquè són casos que tarden més en arribar a l'hospital. N'ha parlat a RAC1 l'infermera i membre de la Comissió de Violència de Gènere, Teresa Echevarria.
Si estan, en aquest cas, induïdes per drogues, doncs eliminar-les i tenir un raonament de la situació i vindre. És un topicàcel, la gent que de seguida té que venir a visitar-se.
Unes víctimes que necessiten la mateixa o més atenció psicològica perquè no recordar què va passar, segons els experts, pot arribar a ser pitjor que no pas fer-ho.
I compta també amb això, l'Agència Catalana de l'Aigua llença un missatge tranquil·litzador, no preveu restriccions per l'àrea metropolitana de Barcelona, almenys fins la tardor. Això tot i l'episodi de sequera excepcional de l'últim any que ja afecta les reserves d'aigua, Elena Soler.
Fa setmanes que no plou, però la situació no és tan greu com a l'Alt Empordà, on 22 municipis han de limitar el consum de l'aigua de la població. A més, també fa setmanes que no neva i, per tant, quasi no hi ha desgel, com ha explicat a RAC1 el cap de gestió de recursos hídrics de l'ACA, Enrique Velasco.
El Llobregat té les fonts del Llobregat, les fonts del Bastareny, i això, o sigui, l'aigua de neu es va anar infiltrant i això aguanta una mica. Ara es comença a notar que ja refleja una mica, però de moment la neu encara porta aigua al riu. En el Ter, no. En el Ter aportaven molt poc.
Els pantans estan al 57%, quan l'any passat per aquestes dades arribaven al 85%.
9 minuts i seran les 9 en punt de la nit. La polèmica per la votació del Benidorm Fest i la representació d'Espanya a Eurovisió ha arribat avui al Congrés. Hi ha diversos partits que demanen explicacions pel sistema de vot. Jordi, què ha passat?
Doncs que BNG i els Comuns de Galícia han demanat explicacions, i ho poden fer perquè l'ENS de Ràdio i Televisió Espanyola té una comissió de seguiment al Congrés i qui posa veu és una veu dels comuns catalans, Joan Mena.
Hem llegit en diferents mitjans de comunicació alguns elements doncs, que ens preocupen. Part de la nostra responsabilitat també és fiscalitzar l'acció de Ràdio i Televisió Espanyola i en aquest sentit doncs, hem presentat unes preguntes sobre esclarir què és el que ha passat en quant doncs, a la gestió dels resultats.
Bàsicament perquè no es publiquen tots els vots del jurat i perquè no se sap qui formava part de la comissió demoscòpica, entre d'altres.
La Comissions Obreres va més enllà. De fet, demana que es canviï el resultat de la final.
Sí, que Chanel no pugui ser candidata. La secció sindical de Ràdio i Televisió Espanyola demana que es deixi sense efecte l'elecció de la cançó candidata perquè, cita textual, les presumptes irregularitats són importants. Demana els actes de les votacions del jurat i el jurat demoscòpic i intueix que hi ha algun conflicte d'interès amb la candidata que va guanyar. Televisió Espanyola només ha fet un comunicat dient que es millorarà la transparència de cara a futures edicions.
Bé, serà un dels temes que abordarem avui en temps del ressupó, com també ho farem amb aquesta altra qüestió. Spotify ha mogut fitxa després de les crítiques que acusen la plataforma de difondre missatges negacionistes. Ara avisarà els usuaris sobre tots els continguts en què es parli sobre coronavirus. Redirigirà els usuaris a un centre Covid amb recursos, dades i informació contrastada per científics. Bé, tot plegat després que alguns artistes com Neil Young hagin retirat el seu catàleg de Spotify en contra de la política de no intervenció. Els últims a retirar-se de la plataforma, Lloyd Cole, James Blunt i Joni Mitchell. Ara Spotify vol tallar de socarrel el boicot creixent dels últims dies.
La capsa de trons la va obrir la polèmica emissió d'un podcast de Joe Rogan, acusat de promoure teories de la conspiració contra el coronavirus i les vacunes. Ara el mateix Rogan s'ha compromès a fer tot el possible en el futur per parlar al seu podcast de més experts amb opinions diferents. El còmic atribueix la polèmica a només dos dels podcasts que ha fet per Spotify i que inclou escèptics sobre les vacunes. A partir d'ara la plataforma advertirà sobre el contingut d'aquests podcasts.
Interessantíssim el debat que obre aquest conflicte, aquesta polèmica que envolta Spotify. En temps del ressupó ens preguntarem quina hauria de ser l'actuació d'aquest tipus de plataformes en casos com aquest, quins són els límits o si n'hi ha d'haver i fins on hauria d'intervenir. Ho farem amb Enric Sierra, Lluís Carrasco, Eulàlia Soler i Josep Manel Silva. Sis i les nou, Incerta glòria triomfa també a la Xina. El llibre de Joan Sales és un dels més recomanats als principals webs de literatura del país després que l'editorial Cític n'hagi publicat una versió en xinès simplificat. Ara bé, no és l'únic llibre català que aterrarà aquest any a la Xina, Maria Cusó.
Els següents seran La mort i la primavera, La plaça del diamant i Mirall trencat de Mercè Rodoreda, i segons ha pogut saber RAC1, aquest 2022 també es traduirà en xinès L'art de portar gabardina de Sergi Pàmies, Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols i dues edicions de Tot Messi de Jordi Puntí. El cap de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, Joan de Sola, celebra que les lletres catalanes arribin a un mercat tan tancat com el xinès. N'ha parlat a RAC1.
Mercat estratègic, és un mercat molt important, que el xinès és la llengua materna de 1.300 milions de persones i que, per tant, no podem desatendre aquest mercat literari. És cert que és un mercat poc porós, una societat molt autònoma, que comença de mica en mica a obrir-se les veus de l'exterior. Per això treballem nosaltres, no? Perquè ens escoltin quan anem.
De fet, la relació literària entre la Xina i Catalunya va començar el 2016 de la mà de l'Institut Ramon Llull, que va participar per primera vegada a la Fira Internacional del Llibre de Pequín.
I ara una proposta pels més menuts de casa. David Selves i Andreu Gallent reviuen Rossini. Ho fan amb l'espectacle La cuina de Rossini, que s'estrena aquesta setmana al Liceu. De què tracta, Maria?
És un muntatge que recull algunes de les peces més reconegudes de Rossini i les converteix en una història d'aventures. El punt de partida són dos germans, un apassionat de l'òpera i una cuinera, que troben una batuta màgica que ressuscita el compositor italià, tot plegat amb l'objectiu d'acostar l'òpera als més menuts, en per les selves.
Les òperes de Rossini, el que ens passava és que a nivell argumental són sexistes, són racistes, entenen coses que avui dius, bueno, no, i això, però ens ho agafem, no? I a més, una altra cosa important és que als nens i als nens els interessa poc normalment les històries amoroses, no? Vull dir, i els interessa més les aventures.
L'espectacle que tornarà al Liceu a l'abril també vol fomentar l'alimentació sana. Per això hi han col·laborat Carme Ruscalleda i la Fundació Pau Gasol, fent tot un material didàctic que estarà disponible a internet.
Tot just acomiadem el mes de gener, però avui ja s'ha presentat la programació de dos festivals de música d'aquest estiu. Un és el Porta el Blau, a l'Escala, i Empúries, que portarà noms com Stay Homes. Open up and let it out. També els Catarres. També la companyia de Cirqueia, el sextet Gerió o la cantant Dafne Gitaras. Una programació de música, arts escèniques i poesia que es farà del 26 de març al 15 d'agost. L'altre festival que ja ha presentat el cartell és el de Cambrils. Del 29 de juliol al 7 d'agost programarà Nati Peluso. Els Pets. I ara són les 12:19. Sé que no són les hores de despertar-te, però la vida és molt avorrida sense el teu cos. O Rafael.
Hoy para mí es un día especial. Hoy salte por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está.
Espectacle assegurat també a Mara Malikian, Taburetes, Sergio Dalma, Loquillo o God Save the Queen. Les entrades es posen a la venda demà al migdia. Aquest temps pels esports, amb l'atenció posada avui en el tancament del mercat de fitxatges d'hivern. Comencem parlant del Barça, que té molt poc temps per davant, però encara molta feina per fer. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Agnès. Queden 3 hores per abaixar la persiana del mercat d'hivern i l'activitat és màxima a les oficines del Barça. L'arribada d'Aubameyang i la sortida de Dembélé són els grans mals de queixal als despatxos del club. Sapiguem l'última hora del mercat amb en Roger Saperes des de l'Hospital de Barcelona. Hola, Roger, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, pel que sembla el Barça podrà fer algun moviment abans que es tanqui el mercat d'hivern a la mitjanit. Hores d'ara l'operació més a prop de fer-se és la sessió del davanter de l'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Aquí hores d'ara se l'espera a l'Hospital de Barcelona, on molts mitjans estem aquí fent guàrdia per passar una revisió mèdica que aquesta tarda havia quedat cancel·lada i que en aquell moment semblava descartar l'operació. Ara, en canvi, tot apunta en sentit contrari si fem cas de les paraules del president Joan Laporta a la gala de Mundo Deportivo.
Diu que la teva mare està fent una feina extraordinària, diu que apareix i farem. Que és bona senyora.
No està fet?
Però... està fet encara perquè quan acabi la gala, si apareix i farem, haurem d'anar a on estem tots reunits per allà.
Per tant, segons Joan Laporta, creu Mateu Alemany que s'acabarà fent aquesta operació. Això sobre Aubameyang. Pel que fa a Dembélé, el Barça treballa també amb la seva sortida, que ara mateix sembla podria apuntar a un equip de la Premier. En tot cas, des del Barça hi estan treballant i encara no són tan contundents a l'hora d'assegurar que pugui deixar el club. Per tant, hores d'ara, Aubameyang més a prop del Barça, Dembélé té opcions de sortir.
Tot això pel que fa referència al Barça. En el cas de l'Espanyol no s'esperen moviments i el Girona treballa per incorporar com a mínim un central.
I ara ho deia, mentre tot això passa, s'està celebrant la 74a gala del Mundo Deportivo que ha premiat Saúl Cravioto i Alexia Putellas.
Sí, Cravioto és l'esportista estatal amb més medalles olímpiques, un total de 5. Alexia Putellas va aconseguir el triplet amb el femení del Barça, a més de la pilota d'or i el trofeu de Best. La 74a edició de la gala Mundo Deportivo s'ha celebrat al Teatre Lliure de Barcelona i ha tornat al format presencial, això sí, respectant totes les mesures sanitàries i amb un còctel, però sense el tradicional sopar.
I alguna cosa més?
Doncs mira, avui s'ha fet el sorteig dels quarts de final de bàsquet de la Copa del Rei amb tres participants catalans, Penya Tenerife, això serà dijous 17 de febrer, Barça Baxi Manresa divendres 18. Barça i Madrid només es trobarien a la final, que serà el diumenge 20 a 2:15.
Ja tu diràs què fareu, està cantat, eh? Però...
Està una mica cantat. I són aquelles nits a les 12 que es tanca el mercat, no? La paperassa, que si arriba, que si no, potser acabem a les dues, no ho sé, però evidentment estarem pendents del tancament del mercat de fitxatges i ho comentarem amb el Santi Jiménez, l'Albert Llimós i el Marc Guillén, farem una mica de cop d'ull a la Copa de Bàsquet i rematarem el programa amb el final feliç del David Llorenç.
I per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb el director adjunt a La Vanguardia, Enric Sierra, el publicista Lluís Carrasco, la politòloga i professora Eulàlia Soler i el periodista, advocat i professor Josep Manel Silva, per analitzar l'actualitat del dia. Entre d'altres coses, parlarem de com Spotify ha mogut fitxa després de les crítiques que han acusat la plataforma de difondre missatges negacionistes. Ara Spotify avisarà els usuaris sobre tots els continguts en què es parli sobre el coronavirus. Ens preguntarem quina hauria de ser l'actuació d'aquesta plataforma en casos com aquest i quins són els límits, si és que n'hi ha. Més tard, el bonus track avui dedicat a l'actor Pau Gimeno, de 18 anys, que ara treballa a la nova producció de Gris a Madrid i que durant dues temporades va ser el protagonista de Billy Elliot a Barcelona. I el No s'ha parlat prou d'avui amb l'Òscar Broc i l'Anna Boades.
Zapatero va fer un pla de rodalies de 4.000 i pico milions d'euros. Després va venir el senyor Rajoy i va fer un pla de rodalies de 6.000 no sé quants. Ara tenim un tercer pla de rodalies, o quart, ja no sé quin número és, de 6.300 també. Clar, vol dir que els anteriors no s'han fet.
I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right. I get it. And I will fix it.
Da una gran respuesta de inmunidad, incluso presenta buenos resultados frente a esta variante, la Omicron. Tiene la capacidad de ir adaptándose a las distintas variantes.
Hem llegit en diferents mitjans de comunicació alguns elements que ens preocupen. Hem presentat unes preguntes sobre esclarir què és el que ha passat en quant, doncs, a la gestió dels resultats.
RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Les 9 i 3 minuts, és l'hora d'obrir el ressupor d'aquest dilluns 31 de gener, últimes hores, per tant, d'aquest primer mes del 2022, un dilluns més amb Enric Sierra. Què tal, Enric?
Molt bé.
Bona nit, Lluís Carrasco.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé, Eulàlia Soler, què tal?
Bona nit.
I també hem passat a dilluns el Josep Manel Silva, habitual dels dijous. Què tal, Josep Manel?
Bé, perquè és raro això de venir dilluns.
No, ens portarà les claus i sucarem pa, la resta, d'un dels debats de les últimes hores. Diguem, a mi m'interessa molt més, i en parlarem també, del debat Spotify, del debat xarxes socials, amb tota la polèmica que hi ha hagut en les últimes hores pel fet que grans autors, fi, del pes de Neil Young, de Johnny Mitchell, de James Blunt, plantat Spotify pel fet que no va actuar amb el contingut o contra el contingut d'un dels seus podcasters més seguits amb milions de seguidors, quan va llançar missatges a aquestes alçades de la pel·lícula, uns negacionistes i antivacunes. Tots es van considerar que no volien compartir espai amb aquest podcaster, no? Amb aquest tipus de continguts. I és fantàstic, a mi em surt aplaudir-los, perquè escolta, si no t'agrada la festa, agafes i te'n vas, no? Però obre un altre debat, que jo crec que és molt important, perquè aquestes plataformes, totes les plataformes digitals, les xarxes socials, s'han convertit en grans mitjans de comunicació de masses, però amb un sentit de la paraula massa que no havíem conegut fins ara, no? Els mitjans de comunicació de masses érem RAC1, érem La Vanguardia, Enric, eren tots els mitjans de comunicació tradicionals que coneixem. Ara pensem que aquest tipus de podcast, ja està molt bé, parlen per milions i milions i milions i milions de persones. A més, amb un contingut moltes vegades, és a dir, per seguidors molt i molt, molt i molt joves, no? Esclar, aquí s'obre un meló que el tornem a tenir i l'hem tingut moltes altres vegades, per exemple amb la qüestió del límit de l'humor, no? Estem parlant al final de llibertat d'expressió. Els mitjans de comunicació tenim unes normes, hi ha una regulació sobre els mitjans de comunicació i sobre ells no. Ara en parlarem. Però abans, aviam, Josep Manel Silva, dijous ens explicaves que quan hi va haver tot aquell pollastre d'Eurovisió i Xiquiliquatre, recordareu, eres membre del Consell de Ràdio Televisió Espanyola, que va patir aquest assalt del vot popular, ho dic d'aquesta manera perquè, diguéssim, anava contra la idea que tenia el Consell de Ràdio i Televisió en aquell moment, que tenia la idea d'enviar amb Guillem Ilkiway amb la revolució sexual. Uh-huh. Val. No hem de patir per Rigoberta Bandini, vull dir, no hem patit per Guillem Ilkiway, oi que no? Doncs li anirà molt bé. Què va passar a partir d'aquella edició en què Xiquiliquatre fa el salt i diguéssim, el vot popular saboteja d'alguna manera doncs la idea inicial que tenia Ràdio Televisió Espanyola? No, es posen alguns mecanismes de control que no sé si s'han arribat molt al límit. Digues, va.
No, a veure, primer, jo ja fa molts anys que estic desvinculat de la Televisió Espanyola, he seguit el que ha anat fent amb Eurovisió aquests anys, però jo sé el que va passar durant aquest temps. Mm. La conseqüència directa durant aquells anys després va ser que la candidata per Eurovisió l'escollia directament Televisió Espanyola. Mm. També és veritat que això havia canviat abans amb Operació Triunfo, i quan van tornar a fer Operació Triunfo va tornar a revifar, que és, sí, van al Mickey, perquè aquesta segona edició a Televisió Espanyola, no a Telecinco, d'Operació Triunfo va anar molt bé i va funcionar molt bé d'audiència. Aleshores, què hem volgut fer ara? No una Operació Triunfo, però sí un pla per tornar a revifar, és a dir, la idea era bona, no? Tornar a revifar, i de fet les audiències han respost,
sí, home,
amb aquest festival de Benidorm, no? El Benidorm Fest, no? El que passa és que amb l'experiència del Xiquiliquatre, precisament, han obert només parcialment la participació popular, precisament per evitar que des de les xarxes, que és això que acabes d'explicar tu molt bé, que tenen aquesta capacitat de democratització i que la gent té aquesta capacitat d'influir d'aquesta manera, poguessin, per entendre's, introduir un altre Xiquiliquatre, no? I que per tant que la darrera paraula la tingués el jurat en aquest cas, val? El que passa és que això els ha sortit, jo crec que els ha sortit malament, perquè el que no s'han adonat, que jo no sé si la resta heu seguit les semifinals i la final, perquè jo al final, com que estava seguint molt a Rigoberta, i a més a mi m'encanta aquesta cançó i conec el seu entorn, doncs vaig veure, fins i tot aquests dies havia parlat amb ells per veure, escolta'm, té tota la pinta de que guanyareu, però a mi m'estranya molt que un artista independent pugui arribar fins al final, no? I fins i tot em van dir que no els havien demanat, contràriament a altres edicions, una cessió de drets, que és una cosa molt, molt habitual en totes les televisions, perquè és on hi ha els diners, és a dir, els diners després és la reproducció a les televisions, a les ràdios, a internet, d'aquestes cançons, pels autors, oi? Yeah. Bueno, aleshores arriba el moment de la final.
Els diners dels 2 euros de missatge de text, això no els hi arriba tampoc.
Interessant, és per ells? No.
Qui s'ho queda, això?
Bueno, és que aquí hi havia una productora, també, s'estava operant, és a dir, és una coproducció de televisió, el festival Festival de Benidorm l'ha fet Televisió Espanyola amb una productora, vale? Mm-hmm. Per tant, entenc que com que Televisió Espanyola no té publicitat, ha subit una part del cost, però suposo que aquests ingressos haurien de saber on van. És una bona pregunta, jo no ho sé, no tinc ni idea, i ja estaria bé saber-ho. No, què passa? Arriba la final, no? I quan arriba la final, jo vaig veure, no sé, que tenia la sensació per primera vegada de que dos artistes independents, dos projectes independents, com eren el de les Tatxongueres i el de la Rigoberta, podien guanyar, perquè era evident que el vot popular estava amb elles, no? Era evident, o sigui, aquests dies s'ha vist claríssim, i a més hi ha aquesta comunitat d'eurofans tan potent, i després hi ha hagut molts moviments a les xarxes i tot això. Molt bé. I resulta que no és així, que a última hora el jurat decideix que hi vagi un altre. I quan vaig veure aquesta intervenció i vaig veure els autors de la cançó, vaig començar a buscar, i clar, vaig veure que darrere hi havia un projecte professional molt ben pensat, i que per tant aquesta candidatura estava presentada, aquesta proposta, per guanyar.
Qui la presentava?
Bueno, l'han presentat uns professionals, un productor de Chicago, una discogràfica que hi ha al darrere, una sèrie de persones que...
Quina discogràfica?
BGM.
És enorme.
Claro, és una multinacional. Estem parlant d'un tio, d'un productor que ha produït per la Madonna, per els Black Eyed Peas, o sigui, a darrere de la cançó de Chanel, que no és ella l'autora, hi ha aquesta gent. O sigui, aquest projecte no es presenta si no guanyes, saps? Perquè tu ja no el presentes, no el cremes, fas una altra cosa.
Què vols dir, que estava decidit abans?
O sigui, estava pensat per guanyar. Estava clarament pensat per guanyar, i a més ha sortit que alguna de les persones del jurat havia tingut vinculació també professional, no? El que passa és que el que no han vist és que si tu obres la participació popular, encara que sigui parcialment i tu tinguis la darrera paraula, i per tant compleixis les bases del que tu has dit, quan veus aquest moviment, una televisió pública ha de ser sensible a veure que la gent està per una altra cosa i està apostant per un himne, Rigoberta, o per una proposta de diversitat tan potent en una altra llengua com era el de les galegues, no? I aquesta és el greu error que no han sabut veure a Televisió Espanyola, que han acabat apostant per la candidata que ells volien que guanyés, quan això ho podien haver arreglat i canviat a mesura que han anat evolucionant.
Però aleshores això, el fet d'obrir aquest vot popular no és del tot real.
Parcialment.
Claro, si si vota, digues la teva. Digues
claro,
la teva,
per que... això hi ha tanta decepció.
Què dius, Eulàlia? Eulàlia no té el micro obert, Eulàlia, sisplau.
És real si coincideix, si no coincideix, no és real.
Ja. Molt ben explicat, és a dir, al final hi ha una reflexió sobre els sistemes de participació democràtica que et poden provocar un xiquili 4, per entendre'ns, val?
Exacte.
Aleshores, és que fan, els donem una part, estaven convençuts, perquè de fet ha tingut molt bon suport, i escolta'm, aquesta noia, la Chanel, és una intèrpret brutal.
Ah, no.
Brutal.
Total.
Brutal, sí, o sigui, sí. És una noia de 31 anys que fa molts anys que es dedica a aquesta història del teatre musical i la interpretació i el ballet.
Aquí el problema és que s'ha anat contra ella.
Pobre. Però si ella no té cap culpa, amb ella li han dit, tens aquesta cançó, tens aquest, això sí, tens un equip i uns mitjans que els altres no tenen, perquè, escolta'm, va ser l'única que va canviar el vestuari, era impecable, o sigui, la posada d'escena.
La coreografia.
Total, sí, tot, o sigui, no? Ja professional totalment. Això els altres han anat, pues, amb els seus diners, pagant els seus vestits, amb la seva coreografia, clar, al final la gent pensava... A Televisió Espanyola pensaven que amb això, que van tenir molt suport, ja n'hi havia prou. I no es van adonar que la gent a vegades aposta per un altre tipus d'artista, un artista independent, que té un discurs amb la seva lletra tan diferent.
Amb les gallegues, amb l'Antanxogueira, és que les van perjudicar moltíssim, no?, amb el vot del jurat. Vull dir que...
Conscientment.
Tu creus que és a consciència?
Escolta, a veure, el jurat és un jurat professional que tenia la darrera paraula i que estava apostant per un projecte clarament pensat per anar a Eurovisió. Era el projecte que havia d'anar a Eurovisió. Clar, aleshores, si tu vols justificar una miqueta la teva decisió, a la primera de canvi, doncs ja intentes afavorir el teu candidat i que l'altre no sigui així. I a la segona, el problema és que quan veuen l'efecte, jo no sé si veure la retransmissió, i sí, quan va cantar la Rigoberta. O sigui, veu veure la reacció de la gent?
Sí.
O sigui, és que els concerts d'aquesta noia és una catarsi, és brutal, sí, sí. O sigui, és que són himnes. Aleshores, clar, això no es pot aturar, saps? Aleshores, tu dius, bueno, amb ella, personalment jo crec que és el millor que li ha pogut passar, no anar a Eurovisió, perquè crec que avui ha batut el rècord de descàrregues d'una cantant juntament amb Maria Carey en un sol dia a Spotify. Vale? I aquí hi ha molts diners perquè, entre les coses, els temes són seus, vale? Per tant, els drets van cap a ells. Aleshores, bueno, pues jo crec que li ha anat molt bé.
No hi ha...
A veure, de temes musicals entén molt més el Silva que jo, uh-huh. Per tant aquí no entraré, però avui estic encantat perquè parlarem de consum i consumidors, uh-huh. És a dir, de mercat. I Eurovisió en aquest sentit és un producte fantàstic, és fantàstic, perquè si delimitéssim els tipus de consumidors que hi ha a la societat, jo delimitaria 8, he limitat 8: impulsiu, escèptic, optimista, tradicional, emocional, devot, pràctic i el cercador d'ofertes. Eurovisió interessa a 7 dels 8. Només no interessa el cercador d'ofertes. Aleshores, hi ha pocs productes que puguin arribar a captar l'atenció, tot i que no es reconegui perquè ven poc, i quedes una mica cutre i una mica friqui si dius que segueixes aquestes
això
coses.
Això és Espanya, eh?
Sí, sí, no, sí. No, parlo d'Espanya.
Sí, parlo d'Espanya. És un autèntic esdeveniment, eh?
Parlo de l'estat espanyol i Catalunya més en concret, que encara queda més friqui. Però al final, entre l'impulsiu, l'escèptic, l'optimista, el devot, etc., per un motiu o per un altre, aquell dia inclús fas reunions a casa per seguir aquell festival. I això el converteix en un fenomen del tot atípic. Després parlem de Spotify i també veurem que estem amb un marc bastant semblant. En aquest sentit, tot el que explicava ara el Josep Manuel és absolutament apassionant, perquè realment és així. I el sistema, si coincideix el vot popular amb el vot entès, és fantàstic. Però si no coincideix, i sobretot no coincideix amb molta diferència, aquí tenim el conflicte. Però el conflicte també ven. Aleshores, aquest conflicte farà que el dia d'Eurovisió el consum es dispari. Per tant, aquí guanya tothom. Només perd qui era el favorit del públic.
No. Bé, la cosa ha saltat al Congrés, eh? Vull dir que tenen preguntes parlamentàries que hauran de resoldre. Digues, Eulàlia.
Sí, bé, m'encanta que parlem d'Eurovisió, perquè sóc una superfan d'Eurovisió. Ho dic sempre amb molt d'orgull. I crec que Eurovisió, juntament amb el programa Erasmus d'estudiants universitaris, és l'únic creador de demos europeu, o sigui, és l'única cosa que genera aquest sentiment de pertinença de la Unió Europea, encara que de tant en tant apareixen països de molt lluny, com Austràlia, que llavors et quedes una mica de dir, hosti, això no era algo d'Europa? Bueno, en qualsevol cas, crec que és una cosa que a la Unió Europea li interessa i molt. Tres comentaris, un polític, un social i un musical, diguem-ho així, no? El polític és, com ara deia l'Agnès, que fa una mica de vergonyeta veure com els partits utilitzen aquest tipus de polèmiques per de cop començar a parlar de la transparència de Ràdio Televisió Espanyola, quan crec que Ràdio Televisió Espanyola fa moltíssim temps que té bastants problemes com perquè ara sigui això el que faci que alguns partits en facin un ús partidista, i a mi això em fa, sincerament, vergonya aliena. Crec que els partits haurien d'estar una mica més apartats d'aquestes modes. Evidentment, pots dir que t'agrada la Rigoberta, t'agrada qui sigui, però en qualsevol cas crec que això, utilitzar-ho per ara fer veure que estàs fent una mena d'investigació sobre el que passa a Ràdio Televisió Espanyola, home, doncs no ho sé, si fins ara no us en havíeu adonat, doncs tenim un petit problema, no? Després, el tema social, la Rigoberta com a himne, no? Perquè ha juntat a dones, ha juntat a mares, però també ha juntat a fills i filles, que al final som tots. Per tant, aquest orgull...
Avis i àvies.
Exacte, també. Per tant, aquest orgull de ser fill d'algú, no? I crec que ha sigut... És algo que transcendeix molt l'Eurovisió i que, com deia en Silva, al final... Es traspua una autenticitat, no? En la Rigoberta, l'altre dia mirava un vídeo que explicava com li havien fet el vestit aquest que portava, i em semblava tant, o sigui, és que se'm posa la pell de gallina només de pensar-ho, perquè penso quanta autenticitat, no? Que genuí és tot plegat el que feia la Rigoberta en aquest cas, no? I per últim també diria un comentari més purament musical, però és que jo els últims anys, Silva, no sé si ho comparteixes, però les cançons d'Espanya sempre són com projectes molt poc ambiciosos, no? Projectes que no pretenen, doncs, mirar cap al futur, sinó que són projectes que això, doncs, avui veia Chanel, que jo no tinc res en contra d'ella, però penso, bueno, això no ho feia Beyoncé fa no sé quins anys, per tant, em sorprèn una mica com que això tingui l'ambició pròpia d'un país que vol guanyar. Per tant, entenc que potser no ho vol guanyar, sinó que, bueno, va allà a participar, té els, no, els llocs fixos aquests, i també és veritat que al final aquest cap de setmana tothom ha seguit molt les semifinals. Jo mai les havia seguit, les de partir el representant espanyol, i en aquest cas, dissabte vaig fer una combinació estava a Fogarons de Gràcia, o sigui, imagineu-vos la meva...
N'he vist més d'un, que estava als Fogarons de Gràcia amb el mòbil veient això.
O sigui, el cervell, o sigui, un punt ja de total contradicció mental d'estar als Fogarons de Gràcia i mirant a Twitter què estava passant a les semifinals d'Eurovisió.
Això ho pot aconseguir una dona, jo seria incapaç,
Però per això el Lluís té molta raó quan deia que al final això ha generat molta audiència. El que passa és que, Lluís, també has de tenir en compte, com a bon publicista, que ja ara Televisió Espanyola té un cert problema de reputació, eh? És a dir, això no ho havien calculat, saps? Perquè ells pensaven que tot encaixaria, i resulta que alguna peça ha fallat, i a més la podien haver arreglat, perquè sí. Si haguessin tingut una mica de vista, el que passa és que si el jurat ja volia decidir, o hi havia interessos en què guanyés, perquè, perdona, Lali, el que és sobretot Eurovisió Això m'he cansat de repetir-ho aquests dies quan m'han preguntat. És un gran negoci, perquè és un gran espectacle televisiu on hi ha milions, milions, molts diners, molts euros en drets d'autor pel fet de la reproducció en els mitjans i en les plataformes i les descàrregues en streaming, no? I això són molts diners, guanyis o no guanyis, però... Mm-hmm. Pels que fan el negoci, no per les televisions ni pels països, saps? És a dir, els països petits que volen guanyar ho intenten perquè és una manera de promoure després el país perquè han d'organitzar, no?
Val, és a dir, tu aquí, anys que no té aquí cap ens podem imaginar on, escolta, jo et faig un producte, em sap greu parlar, però sí, és un producte musical, no passa absolutament res, I tu de retorn amb un producte que pugui guanyar i tu de retorn pots arribar a tenir l'organització d'Eurovisió. O sigui, aquest és el pacte. Aquí el que fa cada malament Radio Televisió Espanyola és fer veure que hi ha l'opció de participar, no? El Todos Juegan quan no és veritat.
Un petit apunt abans de que l'Enrique un petit apunt. El tema reputacional per Televisió Espanyola és molt important. Si aquest aspecte fos a Telecinco, Antena 3 o 4, cap problema, perquè la reputació, jo m'en fous, que dirien els francesos. El que volen és la conversió comercial després de tota la publicitat. Com Televisió Espanyola, per la llei audiovisual espanyola, no pot tenir publicitat, l'aspecte reputacional és fonamental. I en aquest sentit estic d'acord.
Bueno, i entre la gent jove, que això també és molt interessant, no? Perquè al final el Radio Televisió Espanyola té un problema per enganxar-se amb la gent jove i amb aquest tipus d'esdeveniments intenta connectar amb la gent jove. Si després la gent jove se sent enganyada, evidentment la confiança i el compromís d'aquesta gent jove decau a nivell de
sota terra. No.
Doncs mira, jo no estic d'acord. Jo crec que com a show televisiu, quan més polèmic sigui, més audiència acapara.
Sí,
per exemple, un, dos, te respondo otra vez, Operació Triunfo. En totes les edicions hi ha hagut haters, vol dir gent molt que odiava algun dels participants, hi ha hagut crides d'injustícia, de que hi havia una massa de gent que volia que guanyés no sé qui i després el jurat decidia, malgrat que també hi havia votació popular, el jurat decidia que guanyés un altre. Quantes vegades els qui hem seguit Operació Triunfo hem vist que ha guanyat qui sigui, però qui realment ha triomfat ha sigut el David Bisbal, que mai va guanyar Operación Triunfo. O, per exemple, la vegada de Rosa d'Espanya, que va anar a Eurovisión, i els altres que anaven, diguéssim, de comparsa, la Chenoa, el David Bustamante i el Bisbal, han fet molta més carrera musical que no pas la
sí,
noia aquesta.
Sí, però si em permets, deixa't dir només una coseta. Bueno, primer, a l'època de 1, 2, 3 no havia competència.
No, dic 1, 2, 3, respondo otra vez fent emulant el xou.
Però la diferència amb el tema d'ara i d'Operació Triunfo és que no hi ha hagut intervencions polítiques. El problema és que ara s'ha ficat la política del
punt.
Però és que aquí és on t'anava. La segona reflexió és, això és un xou. És un teatre, val? Un teatrillo per guanyar audiència, guanyar diners, moure doncs, una sèrie de gent, etc, i quan més audiències tinguis, millor. Per tant, quan més polèmica, més audiència. I ara va, uns partits polítics, ara faré una mica també de política, amb la tira de problemes que estem tenint, i cauen de quatre potes, en una polèmica d'un teatrillo. Si això era un teatrillo, al final. A veure si ens assabentem. És a dir, aquí hi havia dos cançons que tenien una sèrie de masses al darrere perquè havien connectat amb un missatge, i hi havia una producció musical de primera magnitud, tu deies la Beyoncé, a mi em recorda la Jennifer López. És a dir, és la Jennifer López a la moderna. I, per tant, és una cançó que, bueno, a tota Europa la poden identificar musicalment, no? Ah, mira, això és com la Beyoncé o la Jennifer López, i per tant amb alguna possibilitat de guanyar. I ho lligo amb la tercera reflexió. Espanya mai guanyarà Eurovisió.
Mai. Val?
Enric Sierra...
31 de gener 2022.
Ho signo amb tu, això.
No guanyarà mai Eurovisió.
La Rigoberta tampoc és guanyar.
No, és que no. No, les Gallegues o ningú. Per què no guanyaràs?
Per què?
No guanyarà, primera, perquè... tot això és geopolítica.
Clar,
Espanya forma part del Club dels Cinc, que sempre, de tota la vida, quedi últim o desclassificat, sempre participarà, perquè porta al darrere una audiència brutal i ja li va... És com, per exemple, salvant les distàncies, que el Barça no jugui la Champions. Per la Champions, per la FIFA, per la UEFA, li és una merma, perquè que, no, que jugui el Barça o no jugui el Barça, atrau o no atrau una sèrie d'audiència. Per tant, aquí, el que, torno a dir, estem davant d'un teatrillo, tot això s'ha muntat, s'ha volgut muntar d'una manera, fent veure que la votació popular seria rellevant, fent veure que el jurat no sé què, i hi ha hagut una resposta tan brutal que hi ha hagut la polèmica, efectivament. Però és que, per mi, hagués estat polèmic igual si guanyen els Riders aquests, els Raiden, que eren aquells dels tambors, que a mi sincerament m'agradava molt més que els altres tres. Perquè això de la música també és molt subjectiu, no? I dius, bueno, escolta, però això després ho extrapoles i portes al festival i surten aquest, qualsevol d'aquests, i Spain zero points, és que
però de totes maneres deixa'm que digui
mai. Enric Sierra, 39 de gener de 2022,
jo també ho signo, bueno, no sé, igual ens veiem abans, però no, escolta'm, però...
Va, que vull anar al tema,
vols canviar de tema? O...
no, digues
no, que anava a dir que el greu error, insisteixo, jo és que ho estic repetint aquests dies, el greu error és interpretar de manera política el que ha passat i utilitzar-ho políticament. Perquè aquí el que hi ha, insisteixo, és un gran negoci, perquè és que és igual guanyar Eurovisió, o sigui, ho torno a repetir, hi ha productors alemanys, per exemple, jo en conec, que viuen exclusivament de fer cançons per diferents països per Eurovisió, però no perquè guanyin, simplement perquè el fet de que hi hagi un equip professional darrere, que això soni a les tot, bueno, és el programa televisiu, a l'espectacle televisiu musical més important de l'any, és Eurovisió, i a molts països, a Espanya no, tens raó, perquè ens recorda a unes altres èpoques, però a molts països és l'esdeveniment més important de l'any, televisivament, i fins i tot, jo que sé, a Berlín es junten a la plaça més important de la ciutat per seguir per pantalles gegants l'actuació d'Alemanya, saps què vull dir? I els països de l'est, o sigui, antiga països de l'est, encara més.
I perdona un apunt, i jo també he al·lucinat bastant quan els comentaris que s'han sentit aquestes últimes hores, de que no es volia que es guanyés una cançó feminista, no es volia que guanyés una cançó d'altres llengües que no fos la de l'espanyol. Re. És que això no ha influït per res. Aquí hi ha hagut l'economia pel davant i l'interès pel davant i ja està, punto pelota, i torno a dir, no guanyarà mai Espanya l'Eurovision.
Clar, el que ara no tinc clar és com es va fer la preselecció d'aquestes, de les cançons que van arribar a les dues semifinals, no? Perquè en el moment en què tries una cançó feminista i una cançó de representació de les teves, i vas i acabes enviant una lletra que a vegades sona anglès o no sé si fins i tot té en algun moment algunes expressions en anglès i que representa, al contrari, amb tot lo vàlid o no vàlid que pugui ser, és igual, aquí cadascú tindrà la seva opinió, el que representa una cançó que arrasa entre el vot popular, com és la Rigoberta Bandini, doncs aleshores...
Algú no ho ha fet bé. Saps quantes cançons es van presentar? 800. I van escollir 10, de les quals aquestes dues. I, escolta'm, políticament, si algú jo estic segur que en aquests moments hi ha gent d'altes responsabilitats de la televisió espanyola que s'està estirant dels cabells per no haver escollit alguna d'aquestes dues, vist la repercussió que ha tingut des del punt de vista polític, també. Perquè al final ha guanyat el negoci.
Ja... Ara que ho dèieu, no? Al final, deia el Lluís, per bé o per mal, tot això acaba generant audiència. Anem, vasos comunicants, al tema de Spotify. Tot, si val tot, per l'audiència i, òbviament, els diners que venen associats en aquesta audiència. És el cas de Spotify. Sabeu, Neil Young, Joni Mitchell, James Blunt, que diuen, escolta, jo em planto, no vull estar aquí. Retiren tot el seu catàleg de cançons amb tot el que representa. Joni Mitchell és la cantautora amb més reproduccions, en bucle, a més, que, és a dir, li reporta molts diners a Spotify, no? Que és veritat que si els cantants s'haguessin de posar exquisits amb totes les grans plataformes, en cada passa que donen a la seva vida, com tots, doncs no acabarien, però es retiren després que Spotify no actués contra un podcast que va vessar continguts negacionistes, antivacunes, etc, i que té milions i milions de seguidors. Això va passar, recordareu, amb en Naïm Darrechi, que és aquest tiktoker ultra jove, molt jove, que té milions de seguidors molt joves, i es vantava, l'altre dia també va fer unes declaracions també negacionistes i antivacuna, però el més greu és que es vantava tenir relacions sexuals sense protecció amb les seves parelles sense que elles ho sabessin, és a dir, enganyant-les. Clar, això tenint l'audiència que té, no? I no ha passat res, i no passa res. Ens plantejàvem aquell dia, TikTok ha de tancar, ha de sancionar d'alguna manera, o tot s'hi val per l'audiència? I al final aquestes plataformes el que estan fent és el tot s'hi val d'alguna manera. No sé com ho veieu, perquè si ens tornem tots bojos i tots acabem donant per bo el comentari de Naïm Darrechi, doncs no, com que no hi haurà ningú que hi posi algun tipus de mar regulatori, que no vol dir una limitació per ser, doncs aquest tipus d'opinió seran mainstream, no? Però és veritat que hi ha la llibertat d'expressió, ens trobem en l'atzucac de sempre. Això com ho veieu? Quina opinió en teniu? Aviam.
Sí, mira, jo això em crea molts dubtes. Molts dubtes. Molts. Perquè estem parlant de la cultura i del món de l'art i del món de la creativitat, que és, per essència, el de la llibertat d'expressió. I a mi em fa molt dubtar molt que una plataforma com Spotify o altres decideixin quins continguts es poden penjar i quins no, en relació a no sé quina moral
quina veritat.
Quina veritat hem decidit entre tots, clar, que és la bona. Val? Perquè avui, per exemple, jo no sóc negacionista, jo m'he vacunat i jo sóc fidel a l'autoritat competente, com diuen aquells, però avui he llegit que l'Eric Clapton, després de molts anys, ja que pobret ja està molt gran, està fent cançons protesta. I m'ha vingut a la memòria, doncs, cançons de Lou Reed fent apologia de la drogadicció, de l'heroïna, que va matar molt.